Operació policial contra el tràfic de drogues a Eivissa. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Guàrdia Civil ha escorcollat diversos habitatges a Sant Antoni de Portmany durant tot el dia. En total s'han detingut ja 16 persones per suposada relació amb el narcotràfic i podrien ser acusades també de formar part d'una organització criminal. Tot d'una connectam amb Eivissa per ampliar aquesta informació de darrera hora quan diversos mitjans aeris i terrestres actuen en aquests moments a Bunyola en l'extinció d'un incendi forestal a la comuna de Bunyola, una zona de molt difícil accés. En successos començant l'informatiu d'aquest divendres, dia 26 de setembre, dient que s'ha ajornat la declaració de l'exbatle de Santa Margalida, Joan Manjó, prevista per avui, Margalida Vidal.
Els advocats de totes les parts han acordat ajornar la declaració com a investigat a dia 20 de novembre per estudiar totes les proves que ha portat l'Ajuntament de Santa Margalida. Agents de la policia local del municipi han presentat una querella contra ell per prevaricació, l'acusant d'irregularitats en la contractació de policies.
El govern central obre la porta perquè habitatges de més de 900 euros puguin rebre les ajudes de lloguer a les Balears.
El preu màxim dels arrendaments per accedir a les subvencions que ha presentat el govern és de 900 euros mensuals. Segons els anuncis del portal Idealista, només un 2% dels lloguers a l'arxipèlag hi podrien optar, tot i que l'executiu central no especifica quin seria el preu màxim final. En cas que s'ampliés fins a un màxim de 1.200 euros, només un 7% dels pisos i cases de lloguer que apareixen a la plataforma complirien amb el requisit.
L'Ajuntament de Manacor ha confirmat que el propietari investigat per construir 11 infrahabitatges en un solar del municipi cobrava 300 euros al mes a cadascun dels llogaters.
L'home assegura, però, que els immobles estaven ocupats i que ell no cobrava. Ja té un expedient obert anteriorment per fer exactament el mateix en un altre edifici.
I Aena tanca la porta a la cogestió aeroportuària.
El president del gestor aeroportuari, Maurici Lucena, ha assegurat que l'actual marc normatiu fa impossible aquest canvi de model.
El marc normatiu que regula l'activitat d'Aena, més l'estructura societària d'Aena i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'Aena i del sistema aeroportuari espanyol.
Són paraules de Lucena en un acte a Girona, després que un dels fons d'inversió amb més pes d'Aena hagi alertat que la cogestió aeroportuària sol·licitada per comunitats com les Balears podria posar en perill les seves inversions.
I durant l'informatiu serem en directe a la seu d'autoritat portuària a Palma, on la intel·ligència artificial ha donat el sus a la Nit Europea de la Recerca.
Els investigadors Maria Isabel Montserrat, de la UIB, i Miquel Cornelles, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos han estat els encarregats de pronunciar el pregó inaugural d'aquesta iniciativa que se celebra d'ençà de l'any 2005 a més de 300 ciutats de 30 països europeus per acostar la ciència a la ciutadania.
La compareixença del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu davant l'Assemblea General de l'ONU ha provocat tota una sèrie d'aldarulls a la sala.
S'ha buidat quan ell ha pujat a l'estrada i les autoritats l'han començat a increpar amb crits i insults. La delegació d'Espanya també ha abandonat l'Assemblea, juntament amb desenes de delegats. El primer ministre israelià ha assegurat que seguirà amb el genocidi a la Franja de Gaza.
El Reial Mallorca rep demà la visita del Deportivo Alavés amb la intenció, Toni Tenerife, de sumar el primer triomf de la temporada.
Un partit on Jagoba Arrasate no pot comptar, per cert, amb Maras Kumbula, Omar Mascarí per lesió, Jan Virgili per convocatòria pel Mundial Sub-20. Arrasate vol recuperar el seu estil de joc, ja que, segons ell, a Noeta es va tocar fons.
I arriba el cap de setmana i més que mai ens interessa saber la previsió del temps. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, un cap de setmana tranquil en termes generals. Aina, esperam hores de tranquil·litat. Tindrem molta presència del sol, sobretot demà de matí. És veritat que demà hora baixa podem trobar qualque nígol més, principalment a punts del nord de Mallorca. En aquest cas no podem descartar fins i tot que s'arribi a produir qualque ruixat molt local i dispers, però vaja, en conjunt serà un dia molt tranquil. Vent fluix. És veritat que el cap vespre es pot reforçar una miqueta de llebeig cap a les Pitiuses i cap al sud de Mallorca, però també en termes generals seran hores de tranquil·litat. I en vista diumenge, situació semblant. És vera que diumenge de matí tenim un cel més carregat, això sí que és destacable, perquè podem tenir núvols una miqueta més compactes, però diumenge cap vespre recuperaríem un cel més destapat. Per tant, dins d'aquesta variabilitat, en termes generals, seran dies tranquils, dies també d'ambient suau, perquè avui han pujat les temperatures, demà poden pujar una miqueta més, per tant, ja deixarem enrere aquestes nits, sobretot tan fredesques com han tingut aquests darrers dies, i viurem hores d'ambient normal per l'època de l'any, fins i tot una miqueta més càlid.
I pel que fa a l'estat de la mà?
Sí, a la mà hi trobarem tranquil·litat demà de matí. És veritat que demà a hora baixa podem notar una miqueta més de moviment a les costes exposades al sud de Pitiuses i Mallorca. I diumenge sí que al ponent i migjorn podem trobar algunes àrees de maror, també a Pitiuses i Mallorca, però a la resta la situació serà bastant tranquil·la tant demà com també diumenge.
Gràcies, Dani. I en temps de cultura serem en directe al Port de Mahó, a Cala Figuera, on se celebra a nit el Festival Cranc, avui amb Alcalá Norte com a cap de cartell, i com cada divendres tindrem temps de repassar les estrenes cinematogràfiques. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones a Sant Antoni en una operació contra el narcotràfic que s'ha desplegat durant tot el dia. Allà hi ha el nostre company Dani Manau. Dani, bon vespre. Què més en sabem?
Bon vespre. Devers les 6 i mitja de l'hora baixa s'ha tancat aquest operatiu de la Guàrdia Civil, que s'ha saldat amb 16 detencions des de la primera hora del matí. Un nombrós grup d'efectius de la Benemèrita ha fet dos escorcolls en dos habitatges de l'edifici Tànit, el número 3 del carrer General Balançat. Al migdia ha acabat un dels escorcolls amb el trasllat a dependències policials dels primers 8 detinguts i, com dèiem, devers les 6 i mitja de la tarda ha culminat l'escorcoll del segon habitatge amb 8 detinguts més. Es tracta d'una operació contra el tràfic de drogues i també per delictes contra el patrimoni. Fons policials no han aportat més informació.
Gràcies, Dani, per aquesta notícia de darrera hora, i no deixam de parlar d'Eivissa perquè ha quedat desmantellada una xarxa de narcotràfic que introduïa cocaïna al port de València i en ramificacions a l'illa d'Eivissa en l'operació Spider. Hi ha hagut més d'una vuitantena de detencions i 59 escorcolls en 4 tones i mitja de cocaïna requisada.
L'operació Spider rep aquest nom pels homes aranya que s'enfilaven als contenidors del port de València per accedir a la droga amb la connivència de diversos empresaris i personal portuari. L'operació s'ha resolt amb 81 detinguts, entre els quals 3 membres del càrtel dels Balcans, 17 treballadors del port valencià, 17 responsables de 5 societats, 9 conductors de camions i un guàrdia civil. Ho explica un portaveu de la Policia Nacional.
Habían organizado un complejo entramado logístico con el que controlaban todos los recursos y toda la estructura del puerto de cara a introducir y extraer alijos de cocaína. Ese control de los procesos les ha llevado a autodenominarse como la llave. Ellos sentían que eran la llave de la puerta de entrada de la cocaína a Europa por el puerto de Valencia.
S'han fet una seixantena d'escorcolls en els quals s'han intervingut més de 4,5 tones de cocaïna, 365.000 euros en metàl·lic, 53 vehicles d'alta gamma, altres béns de luxe, diferents armes de foc i abundant munició. La investigació va començar a principis de l'any passat i hi han participat 450 efectius policials de diferents unitats de la Policia Judicial, la Policia Nacional i altres cossos com la Guàrdia Civil.
I de fet, a les 5 de l'hora baixa s'ha declarat un incendi forestal a la comuna de Bunyola. De moment ha cremat només 0,05 hectàrees, però és una zona de molt difícil accés.
La gravetat potencial és 0, ja que no suposa cap perill ni per a persones ni per a construccions properes, i actuen el parc de bombers de Solla, de 9 bombers de Libanat, 2 agents mediambientals, 3 mitjans aeris i 2 autobombes.
I 350 persones han estat investigades a les Balears per conduir sense carnet.
Entre elles n'hi havia que mai havien tingut el permís, conductors que havien perdut tots els punts o que tenien la llicència retirada per decisió judicial. La gran majoria dels casos han estat detectats en els controls preventius d'alcoholèmia i drogues i també En altres inspeccions i controls, la Guàrdia Civil ha recordat que conduir sense carnet és un delicte contra la seguretat viària que comporta conseqüències penals que poden incloure penes de presó, multes o treballs per a la comunitat.
I en plena de tribunals, l'exbatle de Santa Margalida, Joan Monjo, haurà de declarar com investigat dia 20 de novembre. Agent de la policia local del municipi han presentat una querella contra ell per prevaricació. L'acusen d'irregularitats en la contractació de policies.
Els advocats de les dues parts han acordat ajornar aquesta declaració prevista per avui per estudiar totes les proves que ha portat l'Ajuntament de Santa Margalida. Sí que han comparegut avui als jutjats els denunciants, tres policies que asseguren que Monjo feia contractacions a dit i permutes de policies de manera irregular. Entre les anomalies detectades també hi figura el cap de policia local, Manuel Gallardo, que continua el càrrec sense tenir el nivell de català requerit. Joan Monjo, de Convergència, ha estat al batle de Santa Margalida 7 anys i mig. El mes de juny va passar a ser tinent de batlia, tal com s'havia estipulat a l'acord amb el PP al principi de la legislatura.
I quan passen gairebé 11 minuts de les 7 de l'hora baixa, parlam d'habitatge.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Només un 2% dels habitatges de lloguer a les Balears poden optar a les ajudes que ha presentat el govern. El preu màxim dels arrendaments per accedir a les subvencions és de 900 euros mensuals, una xifra que superen la gran majoria dels anuncis del portal immobiliari Idealista. Avui el govern central ha obert la porta a augmentar aquest límit, sense especificar, però, quin seria el preu màxim final. Així i tot, si fos de 1.200 euros, per exemple, només un 7% dels pisos i cases de lloguer que apareixen a la plataforma complirien amb el requisit.
El mateix conseller d'Habitatge admetia avui a la mesa d'Habitatge que molts llogaters es quedaran fora de les ajudes. Per això José Luis Mateo espera que l'executiu central ampliï les subvencions.
Y parece que en ese sentido el Ministerio de Vivienda pues se muestra abierto a ampliar y aumentar esas cantidades. Pero insisto, es un primer borrador, tenemos que seguir nosotros desde la línea defendiendo los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares, apostando por esa subida, creemos que es imprescindible. Los límites actuales, ni por vivienda ni por habitación, cuando hay una ayuda por habitación, no son suficientes.
El conseller confia que l'increment del parc d'habitatge contribueixi a reduir el preu. En aquest sentit, Mateo calcula que hi ha prevista la construcció de 5.000 habitatges nous a les Balears, 900 dels quals serien públics. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Àngela Pons, que també ha participat en la mesa, considera insuficients les polítiques del govern i l'acusa de deixar fora les persones més vulnerables i desafavorides.
Aquestes famílies tenen infants que estan dormint a xaboles i que estan a la carretera damunt la terra. Si això no és prioritari per qualsevol govern de qualsevol color fer vivendes per aquesta gent abans que per gent que pot pagar 300.000 euros, la plataforma creu que és inacceptable.
La PA demana més habitatge públic i també que les cases buides de grans tenidors hi puguin viure els potencials usuaris d'aquests habitatges públics mentre es construeixen.
I avui hem sabut més indicadors que tornen a situar les Illes com la regió amb l'habitatge més car de tot Espanya. Les darreres dades són d'Idealista, amb un preu mitjà de 5.000 euros al metre quadrat, més del doble de la mitjana estatal.
Hi ha municipis, però, on el metre quadrat és encara molt més car, la majoria a Eivissa. És el cas de Sant Joan de Labritja, amb prop de 9.000 euros, però si ens fixem en els indrets en els quals més s'ha encarit el preu de l'habitatge, en el darrer any són a Mallorca. Al capdavant hi ha la colònia de Sant Pere, Artà, amb un preus un 37% més elevats.
Aquests preus cada vegada més alts dificulten l'accés a un habitatge digne per les persones vulnerables. Cada dia prop de 800 homes i dones s'allotgen en algun dels centres per a persones sense llar de les Balears. La dada de l'Institut Nacional d'Estadístiques de l'any passat i demostra com el nombre d'usuaris s'ha duplicat d'ençà de l'any 2022.
Fa 3 anys varen ser 378 persones i l'any passat 787, un 100% més. Els centres estan gairebé plens i 3 de cada 4 usuaris són dones. Augmenta, per tant, la demanda, però també l'oferta de places, un 96%, fins a tocar les 850 a tota la comunitat. A banda de l'allotjament, els centres per a persones sense llar varen servir més de 1.700 menjars al dia, un 39% més que l'any 2022.
I l'Ajuntament de Manacor ha confirmat que el propietari, investigat per construir 11 infrahabitatges en un solar del municipi, cobrava 300 euros al mes a cadascun dels llogaters. L'home assegura que els immobles estaven ocupats i que ell no cobrava. Ja té un expedient obert anteriorment per fer exactament el mateix en un altre edifici.
Aquesta setmana una inspecció conjunta del Govern i la Policia Nacional ha destapat l'existència d'aquest assentament il·legal a prop de l'hipòdrom de Manacor. El propietari de la finca s'enfronta a una sanció que pot arribar al 1 milió d'euros. El batlle del municipi, Miquel Oliver, reconeix que el problema residencial és greu, però no una excusa, ha dit, per votar-se la llei.
La situació de la falta d'habitatge es manifesta i es veu que no, i vull deixar ben clar, que no és excusa de tenir gent de qualsevol manera sense complir les normes mínimes per tal de tenir, i això vol dir s'han de complir les lleis, i per tant les administracions estem fent feina en la mesura del possible per tal de donar resposta a la necessitat d'habitatge.
Les construccions tipus barraca i en un estat molt deficient no disposaven de les exigències mínimes d'habitabilitat, tenien banys compartits i condicions precàries tant per falta d'higiene com per acumulació de residus.
Després de les informacions sorgides les darreres setmanes sobre una possible participació de les comunitats autònomes en la gestió d'aeroport d'interès general, el president i conseller delegat d'AENA tanca la porta a aquesta possibilitat. Maurici Lucena assegura que l'actual marc normatiu i el sistema aeroportuari espanyol fa impossible aquest canvi de model. És la resposta al requeriment d'un dels fons d'inversió que són l'accionariat de l'ENS.
Lucena respon així al fons d'inversió TCI, principal accionista privat de la companyia, amb més d'un 6%, qui li havia requerit per carta defensar la gestió centralitzada de la xarxa aeroportuària espanyola. Això després que diverses comunitats, com les Balears, Catalunya, el País Basc, Andalusia i les Canàries, hagin plantejat diverses fórmules per a la cogestió. En les jornades econòmiques de premsa ibèrica, que tenen lloc a Girona, Lucena ha destacat que l'actual marc normatiu fa impossible que les comunitats entrin en la cogestió aeroportuària.
Amb l'actual marc normatiu, els que en saben de dret, només n'hi ha un, composat de diferents normes i de diferents jerarquies. Però marc normatiu només n'hi ha un. I el marc normatiu que regula l'activitat d'AENA més l'estructura societària d'AENA i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'AENA i del sistema aeroportuari espanyol.
La setmana passada, el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició de llei de Més per Mallorca per aconseguir la cogestió dels aeroports balears, com recull l'Estatut d'Autonomia. El diputat dels ecosobiranistes que va defensar la iniciativa, Ferran Rosa, assegura que la seva formació el que vol és precisament canviar la llei.
És una mica un contrasentit en el que diu el senyor Lucena, perquè al final el que ve reconeix és que la norma actual no ho permet, com si fos una norma inamovible, no és una norma divina que caigui del cel i que hagi de ser així per un mandat imperatiu.
Així mateix, per deixar-ho encara més clar, AENA ha enviat un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en què reafirmava aquesta situació i explicava que preservar l'actual model de gestió centralitzada és especialment rellevant per al desenvolupament econòmic i social de l'Estat en les pròximes dècades.
I no deixant de parlar del trànsit aeri, perquè Mallorca tindrà per primera vegada l'estiu que ve un vol directe amb Àsia. La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units. Serà a partir de dia 12 de juny i fins a mitjan setembre hi haurà 3 vols setmanals.
L'anunci fet per Etihad se suma al de fa només uns dies d'Air Canada, que a partir de l'any que ve també enllaçarà Palma amb Montreal. Seran ja 3 els vols directes intercontinentals des de Sant Joan, ja que el 2022 United Airlines va inaugurar la ruta amb Nova York. El director general de Tour Espanya, Miguel Sant, de Visita Palma, assegura que l'obertura de nous mercats sempre és una bona notícia perquè ajuda a diversificar i reduir la dependència de països concrets.
La diversificación de los mercados turísticos en general es algo positivo, la desestacionalización de los flujos turísticos es algo positivo, con lo cual en las estrategias de los destinos y de España en general está a seguir. Eso se puede concretar en la evolución de nuevas conexiones o en el desarrollo de productos turísticos en otras temporadas.
Segons el professor de Geografia de la UIB, Macià Blázquez, aquestes noves rutes transcontinentals, a part de l'augment de l'emissió de gasos d'hivernacle a l'atmosfera, el que posa de manifest és un canvi de tendència turística a Mallorca, perquè, segons el seu parer, implica no només l'obertura a altres mercats turístics, sinó també l'arribada de persones d'alt poder adquisitiu interessades en el mercat immobiliari de l'illa.
Som territoris cobejats, igual que un puguin ser altres destinacions de sud-est asiàtic, a Bali, o les Bahamas, o Hawaii, o en el Carib. Estem jugant en aquesta lliga internacional i el que s'està produint és un procés de litigació, de segregació socioespacial.
La nova connexió amb Abu Dhabi es farà amb avions que compten amb 160 seients.
I la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca llança un missatge perquè la resta d'oferta turística augmenti els preus. La seva vicepresidenta, Maria José Aguiló, respon així a les crítiques d'altres sectors, com el de la restauració, que han lamentat que l'alt preu dels hotels, diuen, ha minvat els seus beneficis.
Eso es lo que siempre hemos demandado, que también otros sectores puedan hacer ese salto cualitativo que ya hizo hace años el sector hotelero y que sigue consolidando para que también tengan esta oportunidad. Pero desde luego el cliente sabe que para pagar un precio tiene que obtener servicio, calidad y se tienen que cumplir las expectativas. Y hay una parte de otros sectores que mencionabas que quizá lo cumplen, pero otra parte no y que todavía tienen que hacer los deberes.
Paraules d'Aguiló en un acte a Palma en el qual s'han analitzat els riscos als quals s'enfronta el sector. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca assegura que aquesta ha estat una bona temporada amb bones ocupacions, tot i l'increment de preus. I el PSOE denuncia que el 45% de les places turístiques de Palma que s'anuncien a la plataforma Airbnb són il·legals. Això suposa, diuen els socialistes, que hi ha 3.500 places il·legals en aquest web d'allotjaments.
Reclamen a l'equip de govern de Cort i també al Consell de Mallorca, que té competència sancionadora, que obliguin la plataforma a retirar-ne les places. El secretari general del PSIP de Palma, Iago Negueruela, critica que ni l'Ajuntament ni el Consell no actuen contra l'oferta il·legal i registrarà aquest estudi al Consell per demanar que la clausuri.
¿Qué ha hecho el alcalde? Dejar que este verano fuese el verano con más turismo de nuestra historia. Legal e ilegal, porque quieren más turismo. Quieren más turismo legal e ilegal. Es lo que buscan. Y por eso llegaremos a los 19 millones, los pasaremos. Por eso la masificación de Palma es real y es brutal. Por eso la necesidad de vivienda es real y es brutal.
Segons el PSIP, és paper banyat l'anunci del govern i el Consell d'Eivissa que a mitjan setembre varen assegurar que s'ha retirat el 100% de l'oferta il·legal anunciada a la plataforma Airbnb.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Comissions Obreres denuncia la situació de precarietat que viuen els auxiliars tècnics educatius. El sindicat diu que les 50 persones que s'han incorporat en aquest curs només tindran contracte durant 9 mesos i acabaran el servei abans que finalitzi el curs.
En aquest sentit, expliquen que aquesta classe de contractes no fan més que precaritzar un col·lectiu altament feminitzat i maltractat per l'administració i que, a més, perjudica els infants en necessitats especials perquè no poden comptar amb aquestes professionals durant tot el curs lectiu. És Pepa Ramis, responsable d'Educació de Comissions Obreres.
Que la majoria d'aquestes professionals no arribaran a final de curs. Això vol dir que se poden quedar tot un mes o tot o dos mesos sense referent o referent d'aula, sense aquest suport específic per a aquell escolar que és completament necessari pel seu desenvolupament escolar.
I el govern central vol accelerar la tramitació del nou registre horari als llocs de feina. El Ministeri de Treball demanarà dimarts que ve al Consell de Ministres que es tramiti per la via d'urgència el Reial Decret que regularà els canvis. Aquesta normativa està inclosa en la proposta de reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja que el Congrés dels Diputats va rebutjar.
Precisament avui han arribat les primeres reaccions a les paraules del president de la patronal COE sobre la reducció de la jornada laboral. Antonio Garamendi la rebutja i ha posat el tenista Carlos Alcaraz com a exemple de la cultura de l'esforç.
¿Crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No, es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber que pierdes, que ganas.
El comentari ha estat criticat tant per Yolanda Díaz, impulsora de la iniciativa que finalment es va rebutjar al Congrés, i també per part dels sindicats. La ministra de Treball ha assegurat que ni Garamendi ni Alcaraz representen la majoria social dels espanyols.
O senyor Alcaraz non é a majoria social do noso país. Digo máis, o senyor Garamendi, con machismo rampante, non sabe o que traballar 40 horas a semana.
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha defensat els joves i la seva cultura de l'esforç.
Unes declaracions injustes, provocadores, populistes, surrealistes. Nunca en la història del nostre país los jóvenes han esforzado tanto.
I els productors i botiguers de barques de Menorca valoren positivament la temporada. Diuen que encara són un dels souvenirs imprescindibles dels turistes que viatgen a l'illa. Tot i això, asseguren que les exportacions han caigut, Excel Camarasa.
Aquesta temporada els turistes han sortit a sopar manco, han fet menys activitats i poques compres extres. Però les abarques són les abarques. Són típiques, còmodes i diferents del seu calçat habitual.
Compra de abarques de Menorca és molt bé.
El juliol va començar fluix, però al final d'estiu ha estat més bo del que s'esperava. Tònia Federic és encarregada de la botiga a Barques Pons.
El juliol no va fer llarg, després d'agost i setembre sí que està molt més bo en relació a l'any passat. El que la temporada sí que ha fet un increciendo, perquè m'ho semblava que havia de ser dolentíssima i al final no ha estat així.
La clientela fixa s'ha mantingut i com cada any s'ha comprat un parell de barques, però no més com passava anys enrere. Ara bé, a les fàbriques la feina sí que ha davallat perquè les grans empreses de l'estranger no han comprat tant. José Luis Pons és copropietari de Barques Pons.
La gent ha comprat menys, ha volgut agafar més estocatge que tenia, ha volgut ser més conservadora i això mos han afectat amb els pedidos, han estat pedidos més petits.
Ara és moment de tornar a iniciar les relacions amb aquests clients, anar recopilant encàrrecs i al novembre tornar a engegar la maquinària.
I l'economia espanyola creix per damunt del que s'esperava el segon trimestre de l'any. El PIB ha pujat un 0,8%, sostingut principalment pel consum de les famílies i la inversió.
És una dècima més del que havia pronosticat l'Institut Nacional d'Estadística el mes de juliol. Són dades que també ajusten el creixement interanual, que passa del 2,8 al 3,1%. La previsió del govern central és que l'economia espanyola creixi un 2,7% enguany. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, alaba la situació econòmica de l'Estat.
Esto nos sitúa desde un punto de vista de la comparativa internacional liderando de nuevo este crecimiento entre las grandes economías mundiales y también nos sitúa de manera muy confortable, optimista para cumplir con nuestras previsiones del 2,7% para este año.
Dos minuts per arribar a les 7:30. A Eivissa ha començat a funcionar ja el nou dipòsit instal·lat a Sa Colomina per aprofitar l'aigua que es malgastava en un aparcament de la ciutat i en la qual cosa s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua a l'any, Bernat Castell.
Durant més de 40 anys s'han malgastat 420 metres cúbics d'aigua diàriament en aquest aparcament. A partir d'ara, amb l'instal·lació d'aquests nous dipòsits, fins a 42 camions podran aprofitar aquesta aigua. Aigua que es farà servir per fer net als carrers i per regar les zones verdes de la ciutat. En total s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua a l'any. El regidor de Medi Ambient d'Eivissa ha explicat que hi ha una segona fase en marxa.
Hi ha una segona fase en marxa. Si heu vist que encara hi ha espai, una segona fase per regar jardins, o sigui, s'utilitzarà per regar jardins, es farà una xarxa de jardins, i si pot aquesta xarxa de jardins, tenim el projecte en marxa, arribar a les instal·lacions esportives per regar, per exemple, el camp de gespa artificial o inclús regar la gespa natural.
Un projecte que ha tardat més de 2 anys i ha costat a l'Ajuntament 140.000 euros.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, 16 persones han estat detingudes en una operació policial a Eivissa contra el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni. La Guàrdia Civil ha escorcollat diversos habitatges a Sant Antoni durant tot el dia.
Des de primera hora del matí, un grup d'efectius de la Benemèrita ha fet 2 escorcolls a 2 habitatges de l'edifici Tanit, al carrer del General Balanzat. Al migdia ha acabat un dels escorcolls amb el trasllat a dependències judicials dels primers 8 detinguts i de ben les 6:30 ha culminat el segon escorcoll, també amb altres 8 persones detingudes. Es dona així per tancada l'operació contra el narcotràfic.
S'ha ajornat la declaració de l'exbatle de Santa Margalida, Joan Monjo, prevista per avui.
Els advocats de les dues parts han acordat ajornar la declaració com a investigat a dia 20 de novembre per estudiar totes les proves que ha portat l'Ajuntament del municipi. Agents de la policia local de Santa Margalida han presentat una querella contra ell per prevaricació. L'acusen d'irregularitats en la contractació de policia.
El govern central obre la porta perquè habitatges de més de 900 euros puguin rebre les ajudes de lloguer a les Balears.
Segons els anuncis del portal Idealista, només un 2% dels lloguers a l'arxipèlag hi poden optar, tot i que l'executiu central no especifica quin seria el preu màxim final. En cas que s'ampliés fins a un màxim de 1.200 euros, només un 7% dels pisos i cases de lloguer que apareixen a la plataforma complirien amb aquest requisit. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, confía que las ayudas se puedan ampliar.
Y parece que en ese sentido el Ministerio de Vivienda pues se muestra abierto a ampliar y aumentar esas cantidades. Pero insisto, es un primer borrador.
El president d'AENA, Maurici Lucena, tanca la porta a la cogestió aeroportuària.
Assegura que el marc normatiu actual fa impossible aquest canvi de model. Paraules de Lucena en un acte a Girona després que un dels fons d'inversió amb més pes del gestor aeroportuari hagi alertat que la cogestió aeroportuària podria posar en perill les seves inversions.
El marc normatiu que regula l'activitat d'AENA, més l'estructura societària d'AENA i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'AENA i del sistema aeroportuari espanyol.
La setmana passada, el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició de Més per Mallorca per aconseguir la cogestió dels aeroports.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que la compareixença del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu davant l'Assemblea General de l'ONU ha provocat aldarulls a la sala que, de fet, s'ha buidat quan ell ha pujat a l'estrada i les autoritats l'han començat a increpar en crits i insults.
La delegació d'Espanya també ha abandonat l'Assemblea juntament amb desenes de delegats i el primer ministre israelià.
But 48 still remain in the dungeons of Gaza.
Ha aprofitat el seu discurs per denunciar el que considera una guerra política i jurídica contra Israel.
Passen 3 minuts de les 7:30, esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Toni, començant parlant del Reial Mallorca, perquè en les baixes confirmades de Marash Kumbula, Omar Mascarell i Jean Virgili, l'equip vermell rep demà la visita del Deportivo Alavés.
I ho fa en un moment força delicat pel conjunt mallorquinista, i és que el Mallorca va tocar fons a Anoeta. Així de clar s'ha manifestat aquest migdia el seu tècnic Jagoba Arrasate davant el compromís que tindran demà a partir de les 6:30 davant el Deportivo Alavés. D'entrada, no amaga que Anoeta al seu equip va tocar fons.
No, yo creo que el miércoles tocamos fondo, es lo que siento yo, y cuando... Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, pero como no hemos dormido tampoco, pues la noche da para mucho y para reflexionar y un poco al hilo de lo que he dicho un poco antes, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Esto no es lo que nos gusta, esto no es lo que necesitamos y bueno.
Es més, el mateix Arrasate vol recuperar el seu llibre estil.
Y mañana, pues yo como Yagoba, no me gustaría no traicionarme a mí mismo. Que las últimas jornadas tengo la sensación de que estoy perdiendo dos veces. Uno por el partido y dos porque no me gusta lo que veo, lo que yo siento de cómo veo el fútbol.
Per això toca tornar la casella sortida y recuperar la seva esencia futbolística.
Que tenemos que volver a la casilla de salida. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Tenemos que ser otra vez ese equipo valiente, ese equipo que tiene trazado un camino, que bueno, y empezando desde el entrenador, ¿no? Que vean el entrenador del día cero, ¿no? Que vino aquí sin estar contaminado, con ilusión, con las ideas muy claras, y tenemos que volver un poco a eso.
D'aquesta forma, demà toca inaugurar el seu casiller de triomfs de la temporada davant del Deportivo Alavés, un rival que ve crescut del bon inici de competició.
Que tiene profundidad de plantilla, tiene un entrenador que ya el año pasado ya lo hizo bien a final de temporada, le está dando continuidad, es un equipo muy difícil de batir, es un grupo, se ve que es difícil de batir, que todas van a una, en ese aspecto yo creo que vendrán con confianza, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que doblegar al Alavés, y para doblegar o para estar por encima de l'Alavés necessitamos nuestra mejor versión.
Les paraules de Yagoba Arrasate. Pel que fa al Deportiu Alavés, Xacho Caudet es mostra prudent amb el Mallorca.
No ha tenido un buen arranque, pero también un entrenador que conoce, que le ha tocado estar hacia arriba y le ha tocado estar ahí abajo. Entonces está un entrenador que lleva mucho tiempo en la liga y que conoce las diferentes situaciones que pueden suceder, así que vamos a encontrar un buen equipo, trabajado y que bueno, siempre es un campo difícil, ¿no? Ir a la isla.
De la jornada primera, avançat a la setena jornada, juga a les 9, avui divendres, a Montilivi, al Girona Espanyol. I tancam el bloc de futbol de primera amb un adéu, el de Sergi Busquets, als seus 36 anys. L'actual migcampista de l'Inter de Miami i ex del Futbol Club Barcelona s'acomiada del futbol en actiu amb 32 títols. 3 Champions, 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 7 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 3 Mundials de Clubs, a més d'un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Aquest diumenge l'Ou d'Eivissa juga al Cerro d'Espino. Ho farà a les 8 i mitja del vespre davant el filial de l'Atleti de Madrid. Un rival que està a la zona teva de la classificació en 5 punts, 3 menys que l'Eivissa, que és segon amb 8. Pel partit de diumenge té molt clar que en aquest enfrontament Paco Gémez haurà de filar prim davant un equip que se mostra molt seriós en el seu terreny de lloc. De fet, estan bé en defensa, però ell es queixa que s'hauria de ser més creatius en atac.
Tiene que dar por constancia, por generar, ¿no? Genera mucho más. El otro día yo le dije, hicimos un buen partido, pero creo que nosotros somos un equipo que tiene que generar muchas más ocasiones de gol. Es verdad que las que generamos fueron muy claras, pero nos tenemos que obligar a generar mucho más, ¿no?
Per cert, un apunt al Club Esportiu Sant Jordi de la Lliga Divisió d'Honor de Mallorca té demà un partit històric. L'equip de Joan Oliver disputa l'anada a la prèvia de la Copa del Rei contra el Lourdes Navarres. Si supera l'eliminatòria, hi ha premi gros. Rebre un equip de primera divisió a la següent fase. Sentim el seu president, Jaume Gilbert, en declaracions a IB3 Televisió.
Simplement ja jugar això, ja es du la copeta a la camiseta, ja és algo històric pel club, pues, si aconseguim passar aquesta ronda i un equip de primera divisió aquí de dins, ja seria, jo crec que hauríem de fer un monument, no a nosaltres, sinó al club, per poder tenir una feta com tan grossa. Que...
El partit es posarà en marxa a les 8 del vespre. L'Illa Balears Palma Futsal torna a la competició després de l'aturada per seleccions. Ho farà aquest diumenge a les 12 a la pista del Manzanares, equip que amb un espectacular inici de campionat suma 7 punts. Els mateixos que Lilles, Barcelona i Jimbe Cartagena són baixa pel partit Denis i Deibau. Sentim el que ha dit a la prèvia del partit l'entrenador Antonio Vadillo.
Sabiendo de que vamos a una pista bastante complicada, un equipo que se ha reforzado muy bien, quizás sea uno de los tapados un poco, entre comillas, esta temporada. Es un equipo que ya viene haciendo las cosas bien las últimas temporadas. Se ha reforzado unos perfiles que les viene muy bien a su juego. Un equipo que es muy intenso, muy agresivo, vertical.
Demà dissabte arranca la competició de la Primera Federació de Bàsquet en dos partits en representació balear. A les 7, anant per ordre, Grupo Caixa Cartagena, Fiwi Palma. L'equip de Pablo Cano s'estrena en la competició davant d'un conjunt de la seva lliga, l'ATA de Permanència.
Llegamos con una preparación, con una cantidad de entrenamientos necesaria para tener una identidad de equipo definida. Creo que el equipo tiene claro a lo que tiene que jugar, y obviamente que siempre llegas al primer partido con esa sensación un poco de que algo te falta o algo va a haber que resolver en el momento, y eso te pone en un estado de alerta que tal vez haga que rindamos de la mejor manera.
Y a las 7:30 un partit de màxima exigència per l'Estia Menorca, ja que rep la visita del Montbus Obradoiros de Javi Zamora. Reben a un ex ACB que vol tornar a la màxima categoria.
La verdad es que siempre es un buen momento para intentar competir contra este tipo de equipos. Si queremos ser competitivos, nosotros debemos centrarnos en estar sólidos atrás, en no encadenar errores, tratar de hacerles un partido difícil, que no estén cómodos, y poder intentar, desde esa iniciativa defensiva, pues tener opciones de competirles.
Aquest dissabte, Transmapi, Gopicar, Eivissa torna a jugar en el Pratet. Rep a les 6:30 el Barça B, un altre rival complicat pels d'Eugenio Tilbes. Recordar que 7 dies abans van encaixar la primera derrota del curs davant Agustinos de la Camp per 28-33. Tot això en divisió de plata. Pel que fa a la primera nacional grup E, l'Arancina Humboldt Marratxí visita el pavelló Vilafontana per jugar davant Mòstoles en partit que es disputarà aquest diumenge a la 1:30. El primer en línia d'americà, Dani Mota, parla a la prèvia del partit.
Veo al equipo bien. Sí que es cierto que venimos de pinchar en casa y tal, pero los ánimos están restaurados de nuevo. Hemos trabajado fuerte esta semana y queremos redimirnos del partido anterior. Vendría bien volver a la senda de la victoria y traernos los dos puntos de allí, claro.
Amb el handball, ho deixem aquí. Fins aquí, s'esports.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8, una petita aturada i tot d'un anar amb autoritat portuària, on se celebra la Nit Europea de la Recerca.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, Bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic.
Sí, però ja està, fins aquí. Vaja, encara.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. A IB3 Ràdio, xiu-xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí xiu-xiu, eres teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:43. La intel·ligència artificial ha donat el sus a la Nit Europea de la Recerca, que té lloc davant l'edifici de l'autoritat portuària de Palma. Els investigadors Marisa Isabel Montserrat, de la UIB, i Miquel Cornelles, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, han estat els encarregats de pronunciar el pregó inaugural d'aquesta iniciativa, que es du a terme d'ençà de l'any 2005 a més de 300 ciutats de 30 països europeus per acostar la ciència a la ciutadania. Ha seguit aquest pregó el nostre company Toni Sastre. Toni, bon vespre, que és el que han explicat.
Bon vespre. I dels dos ponents podrien dir que s'han complementat. La doctora en dret penal de la Universitat, Maria Isabel Montserrat, ha incidit en el fet que siguin les persones les que controlin la tecnologia i que no sigui al revés, mentre que Miquel Cornelles ha parlat de les costures de la intel·ligència artificial i des d'un punt de vista tècnic de les capacitats i limitacions de l'IA.
Nosaltres no som com a vegades se mos califica, els dolents de la pel·lícula, és que el dret que ve a prohibir, a dir que és delicte, que tal, sinó que el que volem és que la convivència humana sigui més tranquil·la, que mos ajudi a tenir a ser més segurs, que si hi ha un vídeo, per exemple, a YouTube, aquest vídeo sigui il·lícit.
Sempre estem comparant que una intel·ligència artificial seria com una intel·ligència humana, però són diferents. Una intel·ligència artificial són models matemàtics, aprèn paregut a com aprèn el cervell humà, però és diferent. Per això fa coses que semblen molt difícils i les fa bé, i altres coses que semblen fàcils però no les fa tan bé.
A banda del pregó, els centres de recerca de les Illes Balears han organitzat un seguit d'experiments i activitats, com per exemple descobrir el poder de la Posidònia o què fan els satèl·lits que orbiten el nostre planeta, on els més petits, s'ho han passat d'allò més bé.
Bueno, mos hem posat unes ulleres i ha sigut molt divertit.
És un de 3D que tens que desformar un esquelet. I després hem anat a un d'animals marins que tenien que identificar els animals amb un paper.
Fa gairebé una hora, a les 7, també han començat una sèrie de microxerrades disteses i amb un llenguatge planer on els investigadors acosten a la ciutadania els seus estudis, com el funcionament del cervell durant la presa de decisions o les noves fronteres de la salut mental. La Nit Europea de la Recerca pretén fomentar les vocacions científiques dels més joves i posar en valor la tasca del personal investigador.
Gràcies, Toni. 15 minuts per arribar a les 8. L'IMAS edita una guia per millorar la salut mental als centres d'acollida de menors. A Mallorca hi ha un total de 630 menors que hi viuen. Són menors amb perfils molt vulnerables que han viscut situacions especialment traumàtiques. Un exemple és el cas dels infants migrants que han hagut de deixar enrere els seus països, la seva família i la seva vida.
Una de les necessitats que més preocupa l'administració és l'atenció pel que fa a la seva salut mental, i per això s'ha dotat els centres de psicòlegs per atendre'ls. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
En el sistema de protección de menores, los 49 centros de menores ya disponen de la figura del psicólogo, y en concreto en los centros de menores del IMAS propios hemos pasado de 3 a 5 psicólogos y hemos introducido la figura del psicólogo coordinador en el eje de salud mental.
Marisa Martí, coordinadora del Centre d'Acolliment Residencial de l'IMAS, explica que és fonamental conèixer el perfil de l'infant, la seva història de vida, per poder ajudar-lo.
Hi ha una feina molt, molt important de fer la lectura de la història de vida d'aquest infant, de com s'està adaptant o no a viure en la nostra llar, quina és la seva principal via d'expressió del seu dany.
L'IMAS lamenta els problemes que tenen per trobar professionals per atendre totes les seves necessitats.
I el Centre de Salut Mental de Sant Miquel a Ciutadella s'ha vestit avui de festa per celebrar el seu patró. Una trobada que enguany arriba al 20è aniversari. Els protagonistes, ells, els usuaris que fa setmanes que esperen amb il·lusió aquest dia tan especial. Cristina Tomàs.
A Sant Miquel, aquest divendres no hi ha teràpies ni tampoc rutines. Hi ha festa i els usuaris ho viuen amb emoció. Cristina Martínez, terapeuta del centre, explica que es preparen a un dia d'antelació i esperen aquest moment com si fos un autèntic regal.
Setmanes abans estan, bueno, comprant roba nova per posar-se aquell dia, i llavors és un dia, pues, això de trobar-se amb tota aquella gent que ells estimen i que per ells són importants.
Per usuaris com Antoni, Naroa, en Gavi o en Miquel, el centre ha estat molt més que un recurs sanitari, ha estat un punt de suport i d'inclusió.
Jo vaig entrar a culpa que no tenia escap bé i feia coses que no podia fer.
Si estàs enfermo, lo mejor es acudir a buenos médicos. Y si te tienes que tomar una pastilla, pues te toma.
Al tener una enfermedad mental que no es visible, pues nos va muy bien para salir de este aislamiento y de esta desidia.
Fan que cada un pugui ser aclarir-se el mateix, saps? Això ens ensenya a preparar-se a la medicació, a fer-se el bovador a ells mateixos.
Nos ayuda mucho, nos quieren mucho, nos aceptan tal como somos Y yo creo que empatiza mucho como tendría que hacer mucha gente con nosotros.
El centre que forma part de l'àrea de salut de Menorca és el pas previ a viure en comunitat. Ofereix acompanyament i teràpia ocupacional des de tallers de jardineria fins a natació o balls de saló. Activitats que els ajuden a guanyar autonomia. Laura Martínez és la coordinadora del centre.
L'objectiu de nostre treball principalment és aconseguir que ells tinguin una vida plena, fomentando l'autonomia i la independència.
Aquest divendres, Sant Miquel ha estat més que mai un espai de convivència i esperança, un recordatori que, amb suport, companyia i activitats, la vida sempre pot tirar cap endavant.
I l'Hospital Comarcal d'Inca estrena un servei de televisió i telefonia gratuïta a les habitacions. L'objectiu és tenir cura de la salut dels pacients des d'un punt de vista integral i emocional.
En total s'han instal·lat 184 telèfons, dos a cada habitació i 94 televisors intel·ligents que s'han col·locat a cadascuna de les 80 habitacions d'hospitalització, a les dues habitacions individuals, a la sala de tractaments de diàlisi i espais comuns del centre hospitalari. El servei de televisió és totalment gratuït per als pacients, que podran veure tots els canals en obert disponibles.
Falten gairebé 10 minuts per arribar a les 8, obrim plana estatal i internacional. La compareixença del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu davant l'Assemblea General de l'ONU ha provocat tota una sèrie d'aldarulls a la sala, que de fet s'ha buidat quan ell ha pujat a l'estrada i les autoritats l'han començat a increpar en crits i insults. La delegació d'Espanya també ha abandonat l'assemblea juntament amb desenes de delegats.
El primer ministre israelià ha aprofitat el seu discurs per denunciar el que considera una guerra política i jurídica contra Israel i ha criticat els líders febles i necessitats, ha dit, que la secunda. Netanyahu també ha assegurat que països com França, el Regne Unit, Austràlia o el Canadà han reconegut recentment l'estat de Palestina, fet que, diu, recompensa el discurs antisemita.
But 48 still remain in the dungeons of Gaza.
Netanyahu ha recordat els 48 hostatges que explica que encara són a Gaza i ha assegurat que els reductes de Hamas es troben també en aquesta ciutat.
Israel fins ara té el suport dels Estats Units amb poder de veto a l'ONU, però en les darreres hores Donald Trump ha fet un nou gir en la seva política internacional.
La Casa Blanca ha afirmat que no permetrà que Israel s'annexioni Cisjordània. Diu que ja n'hi ha prou i que és hora d'actuar.
Sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha ordenat el desallotjament del port i d'un barri de la ciutat de Gaza per un atac imminent.
Tel Aviv continua amb el setge sobre la capital gaziana. El manco 27 palestins han mort assassinats per foc israelià en les darreres hores a Gaza. Són ja més de 65.000 els palestins morts per la massacre israeliana sobre la franja des de l'inici del conflicte.
Mentrestant, el vaixell de l'armada espanyola Furor ha salpat del port de Cartagena, de Múrcia, per donar assistència als vaixells humanitaris de la flotilla després dels atacs en drons que ha patit la comitiva. Els activistes naveguen actualment en aigües gregues a 600 milles de Gaza i Furor, aquesta embarcació, espera trobar-se amb ells d'aquí a 4 dies.
La flotilla ha denunciat que ha patit explosions, interferències i atacs de drons. A bord de l'expedició hi viatja la coordinadora de Podem a les Balears, Lucía Muñoz. Diu que, malgrat els atacs i els riscos de la missió humanitària, els membres de la flotilla no tenen por i tenen la determinació d'arribar a Gaza. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Somos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos y tenemos la moral alta, estamos animadas y ninguna de los ataques ni de las amenazas que estamos recibiendo nos van a amedrentar ni nos van a parar. Tenemos un compromiso muy fuerte con esta misión y sobre todo con el pueblo palestino.
I més coses, perquè el govern central ha carregat avui contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per les paraules que va pronunciar ahir a Formentera sobre migració. Feijóo va dir que vol una immigració culturalment pròxima i l'expulsió dels delinqüents.
El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, considera que les propostes de Feijóo són clarament xenòfobes.
Creo que con estos discursos claramente xenófobos que está llevando a cabo el Partido Popular, creo que lamentablemente el señor Feijóo es hoy el número dos del señor Abascal y el Partido Popular una mera sucursal de Vox.
En canvi, Jaime de los Santos, vicesecretari d'Educació del PP, defensa la posició del seu líder.
¿A quién le puede sorprender que un partido de Estado irresponsable, uno, quiera las rutas migratorias, los flujos migratorios, controlarlos? Dos, ¿a quién le puede sorprender que a un partido de Estado responsable le importe que la inmigración ilegal se corrija y se luche desde el seno de la Unión Europea?
7 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Menorca celebra una nova edició del Cranc Festival, la novena. Enguany són 26 grups participants amb música per a tots els gustos. L'ubicació torna a ser a Cala Figuera, al Port de Mó. Allà hi ha Ramiro López. Ramiro, bon vespre.
Bon vespre. Ja duim un parell d'hores de Cranc Festival en les que hem viscut propostes musicals com Duo Killers o Black Cats, aquest grup de felanits que en aquest moment sona. L'edició d'enguany del festival ha venut de moment un 80% de les entrades i ara arribaran propostes molt esperades com Depressió Sonora o Alcalá Norte. Precisament amb el guitarrista d'aquest darrer grup, Carlos Elías Caballero, hem pogut xerrar.
A nosotros nos hace particular ilusión poder venir al Cranc después de una gira mastodóntica de un montón de festivales, porque es un festival pequeñito, es una cala maravillosa, es la primera vez que venimos a Menorca y es un proyecto que tiene Dani puesta toda su ilusión y es una maravilla. Lo que consigue, creo que es la novena edición, ¿no? La pasada.
La gran novetat d'enguany és que l'autoritat portuària no ha autoritzat que es munti la carpa de circ que sí que hi havia l'any passat. Escoltem a Núria Maruny, que és una de les organitzadores.
Aquest any no podem tenir la carpa de circ, que ens hagués agradat repetir, ja que era, bueno, ens anava bé pel temps, que ja sempre és inestable en aquest mes, però també les estructures que hem hagut de muntar enguany, doncs és un altre tipus de muntatge, estructura, requereix molta feina, però bueno, seguirem endavant i també ha quedat estupendo.
Però sembla que el clima acompanyarà en aquesta primera jornada. La gent ve amb ganes d'escoltar els seus grups preferits i descobrir-ne de nous.
És el primer any que venc i venc a veure sobretot a Depressió Sonora i Alcalá Norte, que ja els he vist en directe.
Jo he vingut per Depressió Sonora, que bueno, m'encanta des de petita.
Este verano pues, he visto muchos conciertos, este creo que va a ser el último. Voy a conocer a muchos cantantes y muchos grupos y con mis amigas.
La banca tal. Sí, sembla divertit.
Com heu dit, 26 grups formen el cartell d'enguany. 8 actuaran avui i aquest dissabte en seran 18.
Gràcies, Ramiro. Molt d'ambient al Port de Mó i anem ara cap al cinema. Acaba l'estiu, però arriben bones pel·lícules que s'estrenen amb molta acció per tancar-se als cinemes i passar una bona estona. Repassam aquestes estrenes avui amb Toni Escanelles.
I encetam el meló amb una proposta americana protagonitzada per Leonardo DiCaprio. És Una batalla tras otra.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
Contrasenyes i això... Que sigui Leonardo DiCaprio no és garantia de res, però com a mínim és un bon principi. Ell fa de Bob Ferguson, un exrevolucionari que necessita recuperar la seva filla, segrestada per un enemic del passat. L'ajuda dels antics companys, com ara el sensei Sergio, que és Benicio del Toro, fa que s'enfronti a perills infinits cercant la redenció, un perill pels quals ja està un poc desentrenat.
Y no recuerdo...
La següent pel·lícula és espanyola, però mig anglòfona, i compta amb un dels grans del cinema, que és Ron Perlman, i du per títol Ya no quedan junglas.
Tiene marcas en el cuello. Pudo morir asfixiada. Tenía algún problema con su chulo.
Era el mític Salvatore, del nom de la Rosa Perlman, torna a fer de tipus d'acció amb ell, una investigadora que sentíem ara, Megan Montaner, i també molts altres actors, en aquest cas un excombatent que també té relació amb un món sòrdid, perquè com es vidu cada setmana es troba amb una prostituta, però quan l'assassinen ell cerca venjança per damunt de les seves possibilitats.
They all come from everywhere.
I una altra proposta espanyola, també sòrdida i que també parla de filles, però es diu Mas Palomas.
mágico.
Després de deixar-ho amb la seva parella, Vicente, de 76 anys, du la vida que li agrada allà, a Maspalomas. Una vida de sol, festa i plaers, però un accident inesperat l'obliga a tornar a Sant Sebastià, retrobar-se amb una filla que havia abandonat anys enrere, i haurà de tornar a l'armari, amagar la seva sexualitat i veure si és capaç de reconciliar-se amb els altres. Tres propostes sentimentals d'acció de diferents temps i formes. També teniu Toxic Avenger, un remake d'una pel·lícula de cinema de sèrie Z dels Estats Units, i una d'animació, El tresor de Barracuda. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.
I del cinema al teatre.
Això són set xiringues.
És un fragment de l'obra Aquell carrer, del manacorí Toni Gomila, un dels espectacles que formen part de la temporada cultural per als teatres municipals de Palma, Xesc Fortesa i Maruja Alfaro, Mai Terra, que ha presentat avui l'Ajuntament. Una temporada que arriba carregada de propostes per a tots els públics en representació d'obres de gairebé tots els estils d'arts escèniques.
Aquell carrer es podrà veure per primera vegada divendres 21 de novembre a les 8 del vespre al Teatre Xesc Fortesa, però hi ha més representacions. Javier Bonata, regidor de Cultura de Cort.
Així, el nombre d'espectacles programats s'ha incrementat amb un 15%, l'assistència de públic ho ha fet amb un increment del 82%, i pel que fa a la recaptació, aquesta pràcticament s'ha triplicat, amb un augment d'un 169% respecte a l'any 22-23.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres 26 de setembre, en què 16 persones han estat detingudes en una operació policial a Eivissa contra el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni. La Guàrdia Civil ha escorcollat diversos habitatges a Sant Antoni durant tot el dia. Aina Riera.
Des de primera hora del matí, un grup d'efectius de la Benemèrit ha fet dos escorcolls a dos habitatges de l'edifici Tanit, al carrer del General Balanzat. Al migdia ha acabat un dels escorcolls amb el trasllat a dependències judicials dels primers 8 detinguts, i de vés les 6 i mitja ha culminat el segon escorcoll també amb altres 8 detinguts. Es dona així per tancada l'operació contra el narcotràfic.
Ajornada la declaració de l'exbatle de Santa Margalida Joan Monjo, prevista per avui.
Els advocats de totes les parts han acordat ajornar la declaració com a investigat a dia 20 de novembre per estudiar totes les proves que ha portat l'Ajuntament de Santa Margalida. Agents de la policia local del municipi han presentat una querella contra ell per prevaricació. L'acusen d'irregularitats en la contractació de policies.
El govern central obre la porta perquè habitatges de més de 900 euros puguin rebre les ajudes de lloguer a les Balears.
Segons els anuncis del portal Idealista, només un 2% dels lloguers a l'arxipèlag hi poden optar, tot i que l'executiu central no especifica quin seria el preu màxim final en cas que s'ampliés fins a un màxim de 1.200 euros. Només un 7% dels pisos i cases de lloguer que apareixen a la plataforma complirien amb aquest requisit. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, confia que les ajudes es puguin ampliar.
Y parece que en ese sentido el Ministerio de Vivienda se muestra abierto a ampliar y aumentar esas cantidades. Pero insisto, es un primer borrador.
El president d'AENA, Maurici Lucena, tanca la porta a la cogestió aeroportuària.
Assegura que el marc normatiu actual fa impossible aquest canvi de model. Paraules de Lucena en un acte a Girona després que un dels fons d'inversió més pes del gestor aeroportuari hagi alertat que la cogestió aeroportuària podria posar en perill les seves inversions.
El marc normatiu que regula l'activitat d'AENA, més l'estructura societària d'AENA i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'AENA i del sistema aeroportuari espanyol.
La setmana passada, el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició de Més per Mallorca per aconseguir la cogestió dels aeroports. El diputat dels ecosobiranistes que va defensar la iniciativa, Ferran Ros, assegura que la iniciativa es va presentar precisament per canviar la llei que diu no és inamovible.
I la Nit Europea de la Recerca ha obert un any més la ciència a la ciutadania. Mallorca, l'edifici de l'autoritat portuària de Palma, ha estat el lloc escollit per dur a terme aquesta jornada que se celebra d'ençà de l'any 2005 a més de 300 ciutats de 30 països europeus.
La investigadora Maria Isabel Montserrat de l'OIB, juntament amb Miquel Cornelles de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, han estat els encarregats de pronunciar el pregó inaugural sobre intel·ligència artificial.
Sempre estem comparant que una intel·ligència artificial seria com una intel·ligència humana, però són diferents. Una intel·ligència artificial són models matemàtics, aprèn paregut a com aprèn el cervell humà, però és diferent. Per això fa coses que semblen molt difícils i les fa bé, i altres coses que semblen fàcils però no les fa tan bé.
I la compareixença del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, davant l'Assemblea General de l'ONU, ha provocat el daruix a la sala que, de fet, s'ha buidat quan ell ha pujat a l'estrada i les autoritats l'han començat a increpar en crits i insults.
La delegació d'Espanya també ha abandonat l'Assemblea, juntament amb desenes de delegats. El primer ministre israelià ha aprofitat el seu discurs per denunciar el que considera una guerra política i jurídica contra Israel.
Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu. Que passin molt bon cap de setmana.